Ho dic perquè és em consta això,
no?
Que...
No, no, però abans de l'estiu, eh?
Però, bueno, és que va començar abans...
Històrics, ara, TV3,
ara històrics, la gent està caient com a mosques amb el Covid. T'ho dic de poca broma, eh? Com a mosques.
Però les baixes són pel Covid o són per altres coses?
Tu ja ens hem de vacunar.
Sí, sí, bueno, però a mi no m'han avisat encara.
A mi tampoc.
A mi no m'han avisat.
A veure,
em va trucar al metge i m'ha començat a treure unes pastilles que dic, bueno, molt les, alegre tu tenint pastilles.
No, les primeres vacunes són per la gent gran.
Ah, i... bueno, nosaltres també, nosaltres anem darrere, eh?
Vols, per acabar, vols l'Arguiñano? Perquè he vist l'Arguiñano aquest matí, dic, serà content perquè com li han renovat per 3 anys més, perquè té 70 llargs ja.
Ahir em van explicar que cada cop que tinc un llibre nou,
l'Arguiñano.
Sí, que sempre són... busquen l'arxiu dels més antics.
Sí.
Se'ls torna a posar...
I les receptes, perdona.
I va barrejant, saps? Però sempre són els mateixos plats. Sí, si tu és bo que busques dels primers plats, tornen a sortir els últims plats.
I la gent no recorda.
No,
i no passa nada.
Bé, doncs, a veure si t'agrada l'acudir, perquè l'últim que el vaig posar et va agradar molt, no, jo no el vaig arribar a acabar d'entendre.
Boníssimo.
A veure si aquest t'agrada.
A veure.
Crec que
és
normal.
Es uno que se murió una vez, uno que era muy mujeriego. Y dijo, va, no voy ni al purgatorio ni nada. Voy a ir directamente al infierno porque es mi sitio. Y va al infierno y abren la puerta y ¡wow! ¡Fuego! Y ¡wow! ¡Fuego! Y ¡fuego! ¡Uf! ¡Fuego por todos los lados! Y de pronto sale Satanás, unos cuernitos, el tridente y un rabo así como retorcido. Y le mira el que había muerto... a Satanás y le dice, llévame a donde haya chicas, haga el calor que haga. Y dice, aquí no hay chicas, no hay chicas. Y dice, ¿y esos cuernitos?
Bueno.
¿Qué?
Apunta y
toma. Jo l'he entès.
Que els cuernos... El problema és que no fa gràcia.
Però tu l'has entès?
Bueno, claro.
Clar, representa que hi ha infidelitat, no?
Claro.
Sí. Per tant, si hi ha infidelitat, hi ha d'haver dones.
Aquí no hi ha xiques. No
li... jo... Si no hi ha xiques, sí. Què vol dir?
Si tienes cuernitos.
Jo per aquest acudit li cancel·laria el contracte, eh?
Jo t'ho dic ara, de renovació.
Jo no l'he entès.
Bé, demà tractarem, a més serà protagonista la Kaila, perquè hi ha un tema, una cosa...
Jo?
Sí, hi ha una cosa, a més per l'edat i per lo que...
A veure què dic.
No, per un moment pensava que portaves d'amagat un programa a Televisió Espanyola, el Televisió Sant Cugat.
No, mira, ahir vaig... ha estat aquest matí a l'Espejo Público la Mariló Montero, que ha explicat que s'ha fet un làser a les parts vaginals...
Escolta, per què tens moda... que té a veure amb la Marta Kaila, això? No. Jo, escolta...
Perquè potser t'ha vist a la cara una cara diferent.
No, perdó. No.
Escolta,
no.
Una cosa.
Va molt... Si vols el poso ara o el poso demà?
No, demà, ara demà, ja anem a altres temes. Però,
va molt... És que, a veure... Tu,
que dius, a mi m'interessa.
T'ho estàs recomanant.
Sí, t'ho estàs recomanant. Tu,
a veure, una cosa...
És una cosa nova que...
Tu
no, a veure, arreglem un moment.
Que estàs flipant.
Està de moda, eh? Que és que la gent està anant... Les dones estan anant a fer això, eh?
Mira, digue-li la Xinxó perquè la veig més interessada que la Kaila.
No, però la Xinxó encara no necessita. Per edat, no.
Tu que saps? És que li fotré una, però... Però de veritat, eh?
Fixem el tall i veurem exactament d'acabar, Toni.
Tu creus?
Va, per acabar.
Per què la Xinxó no necessita i la Kaila sí?
A veure, va.
Mariló es una valiente, porque otra se lo haría y no lo contaría, y ella lo cuenta y quiero que nos lo cuentes con todo detalle.
Es un tratamiento fabuloso, indoloro, rápido y absolutamente eficaz. Lo que va a hacer es cuidar una parte del cuerpo que no es un túnel oscuro, sino un camino hacia la luz. Láser y se acabó la incontinencia urinaria. Ahora me lo he vuelto a hacer.
¿Y qué notas en las relaciones sexuales?
Bueno, es que yo no he tenido problema porque yo no he tenido ningún síntoma de la menopausia. No me he enterado. No he tenido un sofoco, no tengo sequedad. Te puedes poner un óvulo o alguna cosa en circunstancias. Pero sí, del entorno lo hablan y es verdad que tienen sofocos o que tienen pérdidas de orina o que les duele al mantener relaciones sexuales. Entonces, este láser les ayuda a que todos esos problemas desaparezcan.
Jo tinc molta sort perquè tot això no em passa. Sí que he tingut sofocos, i això ho saben els vients, perquè ho he comentat, clar, que he tingut sugots.
Però
tema escolta, quin mal gust.
Quin
mal gust. Sort que tinc sentit de l'humor.
Ella ho ha explicat sense problemes.
Sí, clar, jo explico dels sugots sense problemes. Però tots aquests altres problemes, afortunadament, jo no els tinc.
Però a veure, Kaila...
Bueno, no els tens, no ho sabem.
Ara parlant seriosament, tu no has passat la menopausa.
Tu expliques el que vols.
I estic dient que no. no estic, vostè em pot creure o no?
Tu explicant a fi de bé el nano, i a sobre que et diuen ara, un ara, bon consell, a sobre el tractes
així. Ho trobo d'un mal gust i d'una poca elegància.
Escolta, nena, perdona, que cada dia que seràs més vella, eh? Que jove no aniràs, eh?
Vostè també, perquè mai serem tan joves com ara, tots amb ell. Això és una cosa general.
Però que diu que va molt bé per la gent que té la menopàusia, perquè diu que li baixa els problemes, els sofocons, la sequetat allà baix.
La sequedat d'allà baix. Bueno. La sequedat d'allà baix.
Les 4 i 5 minuts...
Toni Muñoz està avançant.
Ja m'hem arreglat. No sé si d'en làser em vol parlar el Toni Muñoz.
No, jo, aviam... Perdona, els homes també es fan làser allà, eh?
A on? Per
sí?
Què?
Sí. A on? A quina zona?
A la zona dels testicles.
Ah, sí?
I a la zona...
I què arregla això?
Perquè els homes... Hi ha una...
Què arregla el goteo?
T'explico. Hi ha una zona...
Perquè alguns homes comencem a tenir ja... Bueno, jo no, eh? Però hi ha gent que té allò... La síndrome del brau mini-pimer, eh? De l'espremador de la taronja.
De la taronja.
Que goteja, allò que dius.
Ah, goteja.
No, hi ha un moment que goteja, dius, bueno, això s'ha de...
Bueno, saps? Però un dia em van fabricar un que havia fet un clic
sí,
i ja no goteja.
Sí, és el que tinc a casa. Jo tinc, per sort tinc aquest i no, jo no tinc aquest problema, però això passa amb l'edat, que al final l'espremador del brown... Si no li poses la...
No tires amunt.
Si no tires amunt.
De veritat.
La canalització goteja.
Bé, saps en quina part del cos?
No sé, ara on has de fotre el làser.
Si la tinta està aquí, tota aquesta zona d'aquí...
De veritat, ara el Rocco s'ha posat d'en peus i s'està assenyalant tota la zona.
Perquè hi ha en concret a l'edat, aquella zona comença a fer-se gran i comença ja
a caure. Cau pel pes de la gravetat.
I fer bossa. Aquella zona de la bossa, tot allò pot desaparèixer, deixar-ho pla. I això estan fent... Bueno, hi ha doctors que jo conec, els que conec un parell, que s'estan forrant fent aquest tipus d'operació.
Però m'estranya que hables d'això con lo joven que eres tú, si tienes 15 años.
No, però a mi no em passa, però hi ha gent... A mi no em passa encara per gent amb una edat que li passa que li queda allà una bossa.
El Toni Muñoz i a mi no. No ens per nosaltres, això.
No tens bossa a la zona del pubis.
Escolta,
si només la tingués a la zona del pubis, rai, però si tinc una panxa que no ni me la ve, què més m'importa que em fotin un làser?
Sí, bueno, demà
comentarem. Sí,
sí, por favor, os calléis callar un poquito. Sí. Ahora me enfado yo.
Exacto. Mira, està la Luja que s'ha enfadat.
Per cert, Toni, ara que veig l'Estadella a l'altra banda... No. Sí, saps que abans l'Estadella li ha preguntat a un que ha vist per allà si era soci fundador?
Sí.
I li escriu un a Twitter. Aquest Estadella està fatal. Soci fundador es va fundar el 1893. I l'Estadella respon: és que l'he vist molt gran.
RAC 1. Aviat els títols integrats de transport públic només estaran disponibles amb la T-Mobilitat. Targeta personalitzada de plàstic, anònima de cartró i mòbil. Simplement apropa la targeta o el mòbil al lector fins que sentis aquest... Recarrega els títols a través de l'app o a les màquines d'autovenda. I si viatges amb la targeta personalitzada o al mòbil, recuperaràs els viatges en cas de pèrdua o robatori. No esperis més gaudir d'aquests i altres avantatges i dona't d'alta als webs i apps de T-Mobilitat, TMB o FGC.
A Plus Fresc tenim des de sempre un gran assortiment de productes catalans. Aquests dies i fins dilluns 2 d'octubre hi trobaràs molt bones ofertes, com la llet Castillo d'un litre a 1 euro. I ofertes en aliments frescos com el llom de porc d'Uroc 100% criat a Lleida, l'hamburguesa Eco del Pirineu i en embotits i formatges del nostre país. Fes la teva compra online i t'ho portem a casa. Tot amb la qualitat Plus Fresc, el súper que t'estima.
Patrocinadors oficials de les festes de tardor.
El Gran Teatre del Liceu inaugura la temporada amb Eugene Onieguin, l'obra mestra de Tchaikovsky, la història d'un amor no correspost, amb direcció d'escena de Christoph Lloyd i direcció musical de Josep Pons. Del 27 de setembre al 9 d'octubre. Comença la temporada amb la força del Liceu.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, el Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Necessitem un espai per poder respirar, on el nostre fill malalt tingui la cura que necessita.
Des de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia impulsem el Pavelló de la Victòria, un centre únic per cuidar la vida dels nens i nenes amb malalties que no es poden curar. Suma-t'hi, al Pavelló de la Victòria hi faltes tu. Col·labora a unavictoriadetots.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 10 minuts. Maria Sinxó, anem a resoldre l'enigma d'avui relacionat amb el cafè.
Sí.
No hi torni, eh? No hi torni.
Sí, no hi torni amb el cafè, que ja...
Mata!
Ja ens ha quedat
clar. Miri que aquí en consumim de cafè i ens agrada el cafè. Som molt cafeters.
Així n'hi estàs?
Bueno, sí, com estic.
Ets una mierda que revientes per totes les partes.
Jo el veig la mar de bé, però vaja, en tot cas. De mitjana, la pregunta, l'enigma era: quants cafès serveix un bar cada dia?
El dia que comem... Bueno, és igual. El dia que m'hi posi.
Les opcions eren...
Ja fa temps que dic que faré un espectacle de tot el que he passat a través del món de la medicina i...
Si no tienes nada para averiar, ya las uñas, todo.
Aquest tema també el tocarem.
Les ungles també?
Les ungles no, però el frenillo, sí. Bueno, va.
Sí, que em van treure un ungle. Un ungle te la van treure.
També. Ha reaparegut, eh? Miraculosament ha reaparegut.
Fons en una ungla?
Sí, em van cremar la ungla. Però el làser era de la Guerra de les Galàxies i l'ungla va desaparèixer.
T'han de posar el làser aquest que funciona també.
No, ara ha reaparegut una pseudo-ungla. Una cosa...
Muscle.
Sí, un múscul.
Pseudo-ungla.
Se sembla més a una tallarina d'aquestes que es mengen.
Sí, boníssima.
Boníssima aquí a Castelldefels.
Sí.
Que no... Que l'Olave, allà al restaurant l'Olave, és una tallarina més que un múscul.
De quin dit estem?
Del gros, el gros. Es veu. Per això sempre porto els dits tapats. Bueno, anem a la cosa.
Preguntàvem avui a l'enigma de mitjana quants cafès serveix un bar cada dia.
Sí.
Opció A, més de 200.
Sí.
Opció B, més de 80.
Sí.
Opció C, més de 20.
Sí.
I opció D, més de 130.
Sí.
I la resposta correcta és la B, més de 80. Segons l'Associació Espanyola del Cafè, cada dia bars i cafeteries de tot l'estat serveixen 19 milions de tasses de cafè. 19 milions de tasses de cafè. I això equival, de mitjana, a 84 cafès per bar.
Doncs avui hem rebut 430 mails i molta gent s'ha equivocat, perquè només 86...
Oh, carai.
L'han encertat. 86 només. Senyor Buigas, bona tarda.
Què tal?
Bona tarda. Just per fer això, el més important del programa.
Sí, senyor. Sí, senyor. Va, digui'ns un número de l'1 al 86.
El 74.
74. Perfecte.
He canviat a mig, anava a dir 75, he canviat.
Doncs miri, ara ha dit el 74 i la guanyadora, si no hauria estat un guanyador, la guanyadora és Marta Martí. Bona tarda, la resposta a l'enigma d'avui és la B. Feliç dijous, Marta Martí.
Molt bé.
Molt bé, Marta, moltíssimes gràcies.
Bona.
Gràcies, Maria Xinxó. Fins després. Ens retrobem d'aquí una hora, mal comptada, amb Terenci Moix i el documental molt recomanable Filmin. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Entrem de ple amb el que ha estat l'impacte del dia. Dic l'impacte perquè ha començat com una notícia que en un principi li hem donat un cert interès, però hem vist que s'ha anat fent grossa i hem dit, home, això ho hem de comentar i ho hem de parlar aquesta tarda. Es tracta de que el jutge, instructor del cas Negreira, ha imputat al Futbol Club Barcelona per un delicte continuat de suborn d'aquest cas, del cas, com dèiem, Negreira.
Ens volen mal.
El magistrat del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona considera acreditat que els pagaments fets pel club a José María Enríquez Negreira satisfeien els interessos del Barça. I d'aquí es dedueix que els pagaments van produir els efectes arbitrals que desitjava el club. La interlocutòria ha coincidit en el temps amb un escorcoll de la Guàrdia Civil al comitè d'àrbitres de la Reial Federació Espanyola de Futbol pel mateix cas.
Bé, en té tots els detalls el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, amb quin capítol tenim avui? Que sigui novetat pel que fa al cas Negreira. Parlem de la imputació al Barça per un delicte continuat de suborn. Això és nou?
Això és nou. Això és un auto que va, una interlocutòria que va dictar ahir el jutge, que l'hem conegut avui, de fet el Barça i totes les altres parts també l'han conegut avui, i això és una novetat rellevant. Per què? Doncs perquè significa un canvi de rumb en la investigació. Això per molta gent pot pensar, bueno, doncs si ja teníem encarrilada una investigació, que canviïn el rumb vol dir no han trobat res i ara segueixen una altra via, o simplement el jutge doncs considera que s'ha d'obrir aquesta línia d'investigació. Recordem a quin punt estàvem, ens trobàvem. Enríquez Negreira era el número 2 dels àrbitres, el Barça durant 17 anys li va pagar 7,3 milions d'euros, en teoria, segons va dir el propi Negreira davant l'agència tributària, abans doncs, que patís Alzheimer, perquè ara ja pateix Alzheimer i ja no recorda res, doncs el que deia aquest senyor és que simplement rebia diners del Barça doncs, per tenir una certa influència perquè no perjudiquessin el club. A partir d'allà es va obrir una investigació, la Fiscalia va presentar una querella contra el Barça i també contra el qui eren aleshores els presidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell, no van arribar a la porta doncs, perquè consideraven que el delicte estava prescrit i bàsicament apuntaven a dos delictes. Per tant, dues possibilitats. Una, administració deslleial, que vol dir que algú ha inflat el preu o ha pagat un sobrepreu o simplement ha pagat per un servei que no es va prestar, que això seria, doncs, podria tenir alguna lògica, no? De dir, tu has pagat 7,3 milions d'euros per uns serveis que tu deies que eren d'assessorament però que en realitat no te'ls feia, no?
Però jo puc pagar el que vulgui, eh? També això s'ha de recordar. Una entitat privada pot pagar el que vulgui pel servei que sigui.
Pues clar,
i l'altre delicte, que és on s'han posat tots els focus, i és la corrupció esportiva, que el Barça pagava a aquest senyor doncs perquè tingués influència sobre l'arbitratge, sobre els àrbitres, i era una manera de comprar els àrbitres, no? D'alterar la competició esportiva. Això recordem, doncs el Barça s'enfrontava, el Barça com a entitat jurídica, com a club, doncs s'enfrontava a una pena d'una multa, a la possibilitat doncs, que l'intervinguessin judicialment i en un cas molt extrem en la dissolució del club.
Ai,
això és el meu mòbil, perdoneu. Digues.
Era l'escenari que teníem fins ara. I ara què diu el jutge? Doncs que no, que el que s'ha de que ell el que veu a partir d'aquests indicis que ja teníem fa uns quants mesos quan es va obrir aquest cas, és a dir, no ha aparegut cap prova nova, no han fet cap informe nou, és a dir, estem en el mateix punt a nivell probatori, és a dir, hi ha les mateixes proves que ja teníem, i diu, no, és que això no és un delicte de corrupció esportiva, això és un delicte de suborn, que vol dir doncs, que tu li pagues a un funcionari públic perquè canvi, és a dir, bueno, per corrompre'l, no?
Mm-hmm.
Aleshores, aquí dius, home, funcionari públic? Negreira?
No.
Negreira, funcionari públic?
Des de quan?
Doncs el jutge considera que sí, que se l'ha de tractar penalment com a funcionari públic perquè una federació esportiva és, té una funció pública. Mm-hmm. I com que fa una funció pública, s'ha de considerar a nivell penal doncs, que Enríquez Negreira era, se li ha de donar la condició de funcionari públic, com que se'l considera funcionari públic, per tant, doncs, se li pot aplicar aquest delicte de suborn aquí, doncs els subornadors i el que rep el suborn. No? Mm-hmm. És a dir, per tant, ara mateix doncs, ha considerat doncs, que s'ha d'imputar totes les persones que hi havia fins ara, Enríquez Negreira pare, Javier Enríquez fill, i després els presidents que hi havia fins ara imputats, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu i els directius Òscar Grau i Albert Soler. I en aquest punt també ara hem de tirar enrere, perquè tu dius, home, fins ara, en el cas de la corrupció esportiva, el delicte estava prescriu als 10 anys, no? Però clar, a comptar des d'ara. Per tant, si és 2023, tu tires 10 anys enrere, arribes al 2013 i dius, bueno, des del 2013 quin president hi havia? Doncs era Sandro Rosell, que res, va dimitir el gener del 2013, però per pocs dies li enganxa aquest tema. I després Josep Maria Bartomeu. Per això són els dos únics implicats en aquest cas, els únics presidents imputats, perquè clar, això recordem, aquests pagaments es comencen a fer a l'època de Joan Gaspar des de l'any 2001.
Presumptament.
Però clar, en el cas del suborn, la pena és més alta, és a dir, aquesta gent, si fossin jutjats per suborn, s'enfrontarien a penes que podien arribar als 6 anys de presó, i això comporta una pena d'inhabilitació de 12 anys, fins i tot. Per tant, el temps de prescripció també és més gran. I aleshores, hauríem de tirar enrere, i en cas que consideressin, o podrien considerar, doncs que el suborn és el delicte que s'escau en aquesta causa, doncs podria fins i tot esquitxar Joan Laporta. Sí, Joan Laporta podria acabar sent imputat.
Què és el que van? Què és el que van? Ja ho pots dir.
Oh, claro.
És el que van.
Però qui és que ha de considerar si això que apunta el jutge,
doncs mira, això,
és cert o no?
El jutge ho veu claríssim, que ha de ser així. Després ja veuríem si imputa Joan Laporta o no, però existeix aquesta possibilitat. Ara, aquest auto que ha dictat avui, en què imputa el Barça i la resta per suborn, doncs es pot presentar un recurs, primer contra el propi jutge, és a dir, que serà el propi jutge qui resoldrà, que tots creiem que si ell ha considerat això, doncs donarà, avalarà la seva decisió, i després, en tot cas, també pot entrar a l'Audiència de Barcelona. I aquí és possible, doncs, que el jutge que li digui no, no, això de suborn, res, no es pot considerar funcionari públic. En cas que consideri que Negreira no és funcionari públic, doncs tornaria amb el delicte de corrupció esportiva, i en aquest cas doncs no hi hauria cap mena de possibilitat, doncs, que Joan Laporta pogués ser imputat en aquest cas.
Anem a fer un parèntesi amb l'explicació que ens estàs fent, perquè, per situar els oients, aquesta investigació la porta, el que és habitual, la porta, la instrueix. Un jutge instructor, que em deia el Toni Muñoz que és un jutge instructor, o sigui, ara recull tot un seguit de proves, ella arriba a la seva, fa les seves conclusions, i aleshores, un cop té la instrucció feta, és quan ell aquesta causa la passarà a un jutjat, no? El jutjat de l'Audiència de Barcelona.
Exacte, sí. Si superen els 5 anys de presó, la pena que es demana doncs, a les persones anirà a l'Audiència de Barcelona, si no, doncs es quedarà en un jutjat penal. Però en principi...
Com es diu el jutge instructor?
Joaquín Aguirre, que és un jutge molt conegut perquè ha portat altres causes que...
Ara... que han acabat en re.
Sí, sí.
Com ara?
Per exemple,
no, ho dic perquè no seria la primera vegada que porto una causa que sembla que és una causa d'una gran gravetat i després resulta que les causes se li han desfent com un sucre en un cafè.
Totalment. I, per exemple, aquí tenim un cas, que és el cas Macedònia, per exemple, no?, que el jutge Aguirre doncs, va considerar, va investigar a la cúpula dels Mossos i, en fi, va considerar doncs, que els Mossos d'Esquadra estaven consorciats amb un narcotraficant per obviar una trama de drogues. Va ser un cas molt polèmic que el jutge Aguirre veia molt clar. Finalment, aquestes persones doncs, van ser jutjades aquest any i tots van quedar absolts després de no sé quants anys i fins i tot per veure doncs, que és un jutge doncs, que li agrada, diguéssim, l'acció o el rebombori.
El protagonisme.
O el rebombori o el protagonisme. Doncs va entrar a la seu central de Gara, al quarter general dels Mossos d'Esquadra, amb la Guàrdia Civil.
Ho recordo, era el jutge Aguirre.
Era el jutge Aguirre.
Bueno, després, un altre cas, jutge per exemple, notes.
Un altre cas que també vam tenir, que és l'operació Estela, no?, que és el de la Diputació de Barcelona, que fins i tot, doncs, si no recordo malament, parlo de memòria, però que va detenir a Salvador Esteve, que era el president de la Diputació de Barcelona.
Ho recordo perfectament.
I que al final també va quedar en no res. Vull dir, van ocupar moltes portades, va ser molt sonat i al final tot això es va acabar desfent. I l'últim cas, per exemple, és l'operació Volkhov. Recordem, doncs, de la connexió russa amb el procés. Doncs això també s'ha anat desfent i cada vegada queden menys causes obertes per aquest tema. I també era el mateix jutge, no? Vull dir que és un jutge doncs, que acostuma, primer, a obrir molts fronts, moltes línies, fer moltes peces separades. Al final, doncs, sempre troba indicis que per ells són molt greus i que després potser no ho acaben sentant.
Però doncs aquest jutge Aguirre, no sé si anava a dir alguna cosa.
No, jo anava a preguntar si aquest senyor no s'adona, aquest senyor jutge no s'adona que va embrutant el nom d'un munt de persones, perquè mentre surt tot això, els diaris i les ràdios anaven plens, i després, quan passa, ningú no se'n recorda...
Ningú ratifica.
I aquell home...
Ningú ratifica.
O rectifiquen molt petitet...
Ningú ratifica.
I després aquella persona, clar, té tota aquesta cosa sobre el cas de la Diputació de Barcelona. Aquest senyor, clar, sempre algú pensarà o algú trobarà aquí la màquina d'internet que aquesta persona ha estat perseguida per això i no trobarà que és innocent.
Sí, el jutge Aguirre té un costum que també s'estila en alguns jutges i que jo crec que no haurien de fer, que és que moltes vegades en les seves resolucions, recordem doncs, que ells són instructors, ells estan investigant, ells el que fan és acumular proves, no? Doncs moltes vegades acaben aprofitant aquestes resolucions per anar donant la seva opinió, no?, per criticar alguna cosa o per dir el que sigui. No? Avui, per exemple, ens hem trobat doncs, que, ja dic, són les mateixes proves que hi havia fa uns quants mesos quan va esclatar el cas Negreira. Ell diu, els pagaments van produir els efectes arbitrals desitjats pel Club Blaugrana. Clar, com tu com ho saps, no?
Com ho pot provar.
Com es demostra això?
Clar, bueno, doncs
i a més a més es pot demostrar.
No? En base a què, no?
I es pot demostrar tot el contrari, que passa tot el
I
contrari.
En aquesta interlocutòria del jutge Aguirre, hi ha un altre fet que volia comentar amb el Toni Muñoz, que el jutge manifesta que no té cap dubte que el Barça va pagar Negreira, ella ho dona per fet, però puntualitza que encara que altres equips haguessin fet pagaments similars, la conducta del Barça continuaria revestint indicis de delicte. Això li volia preguntar al Toni Muñoz si això vol dir que la causa es podria estendre a altres clubs, perquè ell no descarta que s'hagi que també estiguin embolicats altres clubs.
Sí, ell de fet el que parla és d'una corrupció sistèmica. Ja, ell ja va anar deixant l'última resolució que va fer fa un parell de... No, a principis de mes de setembre, és a dir, fa res. Doncs ell ja deia que aquí hi havia... o intuïa que hi havia una corrupció sistèmica en el comitè d'àrbitres, no?
Sí, però a quin club acusa?
Bueno, de moment només al Barça, i ell obre la porta de dir, bueno, si dins d'aquesta corrupció sistèmica que veiem, doncs que hi havia en els àrbitres apareixen altres clubs, el que no farem és arxivar la causa del Barça, sinó imputar també a l'altre club.
Sí, però amb els altres no s'investiga.
Exacte.
Bé, clar, aquí hi ha una cosa que jo crec que és molt important, i és que és el canvi, diguéssim, de paradigma. Fins ara, amb el tema de la corrupció esportiva, que era el delicte que teníem abans, aquí s'havia de demostrar que el Barça havia pagat els àrbitres. Si tu no trobaves de dir, a qui li has pagat? Bueno, demostra'm a qui li he pagat i aleshores doncs, imputes al Barça. No? Això com que està sent molt difícil de demostrar, jo crec, el jutge opta per una altra via. I quina és aquesta altra via? Simplement considera que els pagaments, que això ja s'ha acreditat, que el Barça va pagar a Negreira, ja són il·legals de per si. Perquè considera que és inadmissible, de fet és la paraula que fa servir, és inadmissible que el Barça pagués el número 2 dels àrbitres, que era qui designava, qui tenia certa mà a l'hora de triar els àrbitres, d'ascendir-los, de baixar-los de categoria i tot això. I per això avui, per exemple, l'escorcoll que s'ha fet a la Federació Espanyola de Futbol, al Comitè Tècnic d'Àrbitres, el que intenten esclarir és, en aquestes actes, aquestes reunions a les quals assistia Negreira, ell què feia, què deia? Ell designava, ell deia si baixaven un àrbitre o no, perquè en cas que ell tingués aquest poder de decisió, ja considera que el pagament que va fer el Barça ja és delictiu. Vull dir, no cal buscar res més, no cal buscar si han comprat un àrbitre o no, perquè ja, amb els fets que hi ha, ja considera que hi ha delicte suficient.
Ens deies que el judici, quan arribi el moment del judici, serà en jurat popular.
Sí.
Això, de quina manera condiciona aquest judici?
Bueno, doncs clar, és el delicte... Vosaltres sabeu que pel jurat popular doncs hi ha una sèrie de delictes que sí o sí acabaran davant d'un jurat popular, no? I els suborns és un d'aquest. Recordem, per exemple, el cas del Francisco Camps, dels trajes,
sí.
Que,
que
li van regalar els trajes, sí. I tal, que al final el van absoldre, doncs era per un cas de suborn. Perquè ell es va deixar subornar, en principi, no? I va anar per un jurat popular, és a dir, van ser nou ciutadans els que van decidir el futur de Francisco Camps. Clar, en el cas, doncs, que ara, després que s'hagin presentat recursos, perquè aquí es presentaran recursos en contra d'aquesta decisió, i en cas hipotètic, doncs que l'Audiència de
tu
Barcelona...
Tu pots presentar recursos amb la instrucció del jutge, sí, que el jutge Aguirre? Pots presentar recursos?
Tu pots anar presentant
recursos. Abans d'anar a judici?
Sí. Aleshores, imaginem doncs, que mantenen que tothom veu claríssim que sí, que Negreira era un funcionari públic i que se'ls ha d'imputar suborn, doncs aleshores això, en cas de judici, seria davant d'un jurat popular. I clar, divertit.
Clar. Com tries?
Clar, perquè recordem que aquí hi ha les acusacions, entre les quals hi ha la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, i Real Madrid, Florentino Pérez, que són acusacions en aquest cas. És a dir, imagineu-vos quan hagin de triar un jurat popular, ciutadans anònims que hagin de decidir el futur del Barça, quin tipus de preguntes faran? Si és som del Barça...
Per força.
Bueno, no sé si quedaran exclosos, però bueno, no, o no sé si pot ser un motiu
d'invasió. Si un ciutadà, clar, és el que dius. I com comproves que un ciutadà
és soci del Barça? Sí, soci del Barça.
No, però soci no.
Bueno, però pot ser aficionat. Hi ha gent que no és sòcia del Barça o del Madrid i són més...
Més culers o més merengons.
Bueno, culers per no dir més radicals que un soci que ho pot ser.
I si invalides a tots els del Barça, que et jutjarà només els del Madrid.
Que també el volies d'invalidar.
Que per ser-hi ha oients que apunten, clar, que tot això que ens has explicat, sí, es basa en aquesta teoria del jutge que creu que Rubiales és un funcionari públic. I diuen, per exemple...
Negreira.
Diuen, Negreira es considera funcionari públic i Rubiales no se'l podia fer fora perquè la Real Federació Esportiva...
Privada.
era una entitat privada, va, diuen els oients.
Home,
o sigui,
home,
clar,
és fa riure.
És com una incoherència. I després tinc una pregunta, Toni.
Aviam.
Tu deies, el jutge posa al damunt de la taula aquest nou delicte, que és el delicte de suborn.
Sí.
Ha descartat ja els altres delictes que hi havia fins ara, d'administració deslleial i corrupció esportiva, què passa amb aquests?
Doncs, clar,
suma, aquí,
suma. No, aviam, està clar que si t'imputen suborn no et podran imputar la corrupció esportiva, però ell el que diu és que es mantingui allà, i llavors diu una cosa o l'altra.
Aquest home...
El que és curiós de tot això és que cap de les acusacions que hi havia fins ara, és a dir, fins que no ha arribat... Perquè el jutge Aguirre ha arribat fa poc al cas, perquè ell és el titular del jutjat número 1 de Barcelona, però ell ha estat de baixa. Aleshores, qui va començar aquest cas és la del jutge del jutjat nou, val? Sílvia López Mejía. Aleshores, ella era la jutgessa substituta, és qui va acceptar la querella de la Fiscalia, també va acceptar doncs, la denúncia d'aquell àrbitre Xavier Estrada Fernández, i bueno, és qui va donar la primera empenta a aquesta investigació, i sempre pels delictes d'administració i deslleial i corrupció esportiva. Què passa? Ara ha arribat el senyor Aguirre, que ja està bé de la baixa, i que ja ha deixat, perquè també s'havia dedicat només al tema Volhov, un cop ha arxivat totes aquelles causes del Volhov, ara ha dit, bueno, ara arribo aquí i sóc l'única persona que veu doncs, que això és un suborn, perquè clar, ja et dic, les altres acusacions, la Fiscalia, el Madrid, la Lliga, podien haver dit que això era un cas de suborn,
clar, i no ho han dit.
Consideraven que era corrupció esportiva, vull dir, ni de contracorrent, diguéssim.
Anava a preguntar-te per l'escorcoll que estava fent, bueno, que ha fet, no sé si han acabat, a la Real Federació Espanyola de Futbol, que l'ha ordenat Joaquín Aguirre, buscant, doncs, alguns documents, algunes proves que acreditin aquests pagaments a jutges. En sabem alguna cosa?
Sí.
Buscaven un acte.
Bueno, buscaven alguna prova que confirmi això, no?
Sí, ella... Aquesta investigació la porta la Guàrdia Civil, com la majoria que porta Joaquín Aguirre, sempre doncs, confia en la policia judicial de la Guàrdia Civil, i aquest escorcoll doncs, s'ha fet a primera hora del matí, encara segueix en marxa, i bàsicament l'objectiu és la clonació dels ordinadors del Comitè Tècnic d'Àrbitres per aconseguir doncs, la documentació i veure això que us deia, no? Si Negreira realment tenia aquesta capacitat d'influir, d'incidir en els àrbitres o no, perquè què passa? Aquí Luis Medina Cantalejo, que és el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres actual, va dir que Negreira no pintava res, que estava allà, que era un càrrec gairebé honorífic i que doncs, feia un paper, diguéssim, de representació, i que ell doncs, no tenia capacitat per posar un àrbitre per fer l'internacional o no. Però clar, el jutge, com que considera que aquí al darrere doncs, aquests pagaments del Barça només es poden entendre com un suborn, doncs clar, ha de veure si realment tenia aquesta capacitat, i per tenir aquesta capacitat doncs, ha de revisar aquestes actes, i avui doncs, ha enviat a la Guàrdia Civil allà, que estan escorcollant, estan clonant aquests ordinadors, i quan acabin, doncs, suposo que d'aquí un temps tindrem un informe amb
de la Guàrdia Civil.
No expliquis tot, no facis spoiler, perquè aquesta, la novel·la aquesta última de la Guàrdia Civil, quan surt? Perquè jo les estic seguint, són molt bones, per cert, boníssimes, eh? Aquestes novel·les tenen una imaginació, la Guàrdia Civil, boníssima.
No sabia que feia novel·les, sí, la Guàrdia Civil.
No fa altra cosa.
Novel·les de quin tipus?
Te'ls aconsello. Jo no soc de llegir, i aquestes m'atrapen. Una imaginació... Mira, la Conselleria d'Economia en Llames. Aquesta és molt bona. S'ha aconseguit que el 20 de setembre que va com una simulació
sí,
de que es va destruir tota una economia.
Sí.
Una dona que estava allà dalt, que va morir de les mirades, d'unes mirades dolentes d'uns dolents, i va quedar carbonitzada de les mirades. Està molt ben trobat a la imaginació, és brutal. Després, los Jordis Asesinos. Aquesta és molt bona, molt bona. Són dos dolents i es diuen Jordi tots dos. Està molt ben trobat, perquè es lien entre ells, perquè no saben qui és qui.
I com va?
Bueno, són tan dolents que és com quasi com molt exagerat. Sí.
S'enfilen pels cotxes.
Sí, pels cotxes, destrossen cotxes, posen adhesius als cotxes.
Ah, sí?
Bueno, no ven bé ells, però on van ells, els adhesius afloren en els cotxes, al Nike.
Sí, sí.
Molt fort, molt fort. Després, urnes borrascoses. Aquesta també està molt bé. Les urnes, que dolentes, les urnes molt dolentes, molt. Les coses perilloses, que es veu que tenen un perill que no se sap ben bé quin.
No se sap.
Bueno,
perquè és la intriga.
Al final queda un final obert, perquè no averigües ben bé el perill on collons estava. Aquestes urnes. Això també t'emprenya al final aquests finals oberts.
Són novel·les creades per la Guàrdia Civil.
I Terrorisme en Catalunya, també aquest està bo. Aquest ja la volen deixar de vendre. ara m'estan parlant de deixar de vendre, perquè és molt massa forta, massa forta. Sí. Jordi Pujol, El Demonio. Es va publicar el seu dia també.
Sí. Que hi havia exorcismes sí. i tot aquí. Sí. Sí, sí.
Ara, aquesta que dius tu, Toni, molt bé. Barça-Negreira, no? Seria que com es titularia sí, això? Sí. Està molt bé. Ja tot, corrupció, suborn, sí, sí, trata de blanques, trata de negreires, trata de... de grises. Aquesta m'interessa. Quan surti,
m'ho
dius,
Tinc una pregunta pel Toni, si m'ho permet, senyor Buigas. Ha acabat?
Una pregunta sèria.
És una pregunta interessant que ens planteja un oient que diu, qui jutja els jutges? Si un jutge acumula investigacions que no porten enlloc, es pot considerar prevaricació de fons públics?
Aviam, si es veu doncs, que un jutge està actuant de mala fe, doncs això, clar, òbviament se'ls pot jutjar.
Però qui ho ha de veure?
Això ho hauria de veure, aviam, qui té la decisió, el govern dels jutges és el Consell General del Poder Judicial, i crec que algú doncs, els hauria de denunciar. No sé exactament com funciona, però sí que és veritat doncs, que s'ha apartat algun jutge quan actua amb mala fe o de forma prevaricadora, efectivament.
Però si la Lamela la van pujar de categoria, no? Mm.
Bueno, clar, és el...
Sí, el cas de Joaquín Aguirre també és bastant curiós. Un dels últims casos, és a dir, l'operació Volkov, sí. molta gent, recordem doncs, que és allò, connexions russes... del
bueno, dels enregistraments que es van fer públics.
Sí, sí, bueno, els que van gravar
tot del...
El Xavier Vendrell, no? El David
sí, sí.
Madí...
Exacte, gràcies, Míriam. Sí, sí. Sí, sí.
Durant un any i mig van tenir doncs, un sistema de gravació al cotxe que anava gravant totes les seves converses a veure si trobaven alguna cosa, no? Doncs aquell cas neix d'aquest primer cas que us deia de la Diputació de Barcelona, i allà doncs qui investigava era l'UDEF, val? La Policia Nacional. I a partir d'aquí l'UDEF, quan el jutge Aguirre diu ui, hem d'investigar aquest altre, van trobar una conversa de Víctor Tarradellas que parlava amb Xavier Vendrell i també amb David Madí, que els havia gravat i tal, i parlaven lo dels 10.000 soldats russos que havien de venir a casa.
Sí, aquesta és molt bona, els russos estaven molt bé, aquest gir de guió dels russos, jo no m'ho esperava.
Era Miguel Estrogó, el correu de Puigdemont.
Exacte. Doncs la pròpia
si poden callar, que estem
la pròpia UDEF li va dir que no acabava de veure clar aquesta línia d'investigació i la pròpia fiscalia va dir que no, que estava en contra. Saps què va fer? Doncs li va donar la Guàrdia Civil i ja està. I aleshores a partir d'aquí va seguir tirant del fil en contra, que això, perquè veieu, en contra del criteri de la fiscalia. La fiscalia deia que no s'havia de punxar els telèfons, que no s'havia de posar els sistemes de gravació a aquesta gent, perquè és que no es veia cap indici. Tu no pots gravar a la babalà a veure què trobo. Això és una investigació que es diu prospectiva. Per tant, però el jutge Aguirre va considerar que s'havia de fer. És veritat que van presentar recursos la fiscalia i l'audiència li va denegar, per tant li van donar la raó al senyor Aguirre i per això va poder seguir. Però que, en fi, aquest cas, que va ser molt sonat, l'operació Volkov, ja neix amb les reticències de la Fiscalia de la Policia Nacional i només amb el favor de la Guàrdia Civil.
Per tant, el jutge instructor del cas Negreira, un jutge amb totes les garanties, el magistrat Javier Aguirre. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies. Fem 5 minuts de pausa i anem amb una altra pel·lícula, Míriam, perquè avui...
Què ha passat?
Hem tingut accés a l'informe de l'origen d'una de les pitjors incidències de Rodalies de l'any, aquella que en un primer moment la va causar un llamp. Avui ha quedat confirmat que no n'hi va haver cap de llamp, tal com vàrem explicar, entre d'altres, aquí al programa. Avui sabem la causa. En 5 minuts entrem en matèria.
Versió RAC1. Amb la formació professional, el futur és present.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Seu al volant d'un Toyota Yaris Electric Hybrid i deixa't captivar per la tecnologia híbrida més eficient i els seus sistemes avançats d'assistència a la conducció. Toyota Yaris Electric Hybrid. Dissenyat per a la ciutat. Preparat per a molt més. Més informació a toyota.es.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Conseguiré el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones. Es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El Quartet Casals oferirà aquesta temporada a l'Auditori la integral de quartets de corda de Xostakovich.
El 3 i 4 d'octubre interpretarà els 5 primers dels 15 que va escriure en total el compositor rus i que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Llum a preu de cost, pagar el mateix per l'energia que fa servir durant tot el dia, consumir l'energia quan és més barata. Si arribem a tot Catalunya, és perquè vegis la llum en la teva factura elèctrica. Descobreix quina de les nostres tarifes t'interessa més, perquè com que és una energia 100% verda, al planeta li interessen totes. Bassols, l'energia compromesa.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Amb la tardor arriba la gran cita del món agrari, la Fira de Sant Miquel i el Saló Eurofruit. L'espai ideal per conèixer les darreres innovacions en maquinària, serveis i agricultura de precisió. Amb interessants jornades i degustacions gastronòmiques de proximitat. I el Congrés BIT, el certamen de referència de la bioeconomia, la innovació i la tecnologia. 54.000 metres quadrats d'exposició, 300 expositors i 100.000 visitants ens avalen. Del 28 de setembre a l'1 d'octubre, la Fira de Sant Miquel i el Saló Eurofruit t'esperen a Fira de Lleida.
Avui el temps portarà un nou anticicló que caurà amb força sobre els tallers Rodi Motor Services en forma d'oferta en pneumàtics econòmics. Perquè fins al 30 de setembre, si compres pneumàtics econòmics, fins a 20 euros de descompte et cauran del cel. Localitza el teu taller Rodi més proper i gaudeix del teu descompte en pneumàtics econòmics. Recorda que 20 euros de descompte et cauran del cel. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIA, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Quatre minuts, arribarem a 4:45 de la tarda. Parlem de Rodalies, un clàssic, perquè ja sabem l'origen del pitjor incident de Rodalies d'aquest any. Míriam.
Sí, recordem estació de Gavà, nit de l'1 de maig, es crema la catenària i el foc afecta el sistema de senyalització. Els tècnics de DIF van trigar 3 setmanes a solucionar l'avaria que va afectar els usuaris de la R2 Sud i els regionals de Tarragona.
Per arribar des de Barcelona a Sants fins aquí a Gavà vaig trigar quasi 2 hores i mitja, per un trajecte que no arriba ni a 20 minuts.
Estic fent la classe. Ahir també em van haver de portar la meva mare en cotxe.
O vagues, o que els trens arriben mitja hora tard, sempre el mateix.
Cada setmana passa alguna cosa i tots els trens arriben tard.
A més, el cas va despertar una tempesta política perquè des del Ministeri de Transports i Adif es va apuntar el que dèiem, que la causa va ser un llamp. Des del número 2 d'infraestructures, Xavier Flores.
Pensem que per un llamp que va afectar el sistema de una catenària, un sistema elèctric.
O el subdirector d'operacions de DIF a Catalunya, Alfonso Ruiz.
Lo que podría ser lo que ocasionara la incidencia habría sido un rayo. Y el rayo sería lo que habría provocado, digamos, la incidencia. La principal hipótesis con la que estamos trabajando es el aparato eléctrico. Estamos haciendo el análisis precisamente, y eso yo creo que lo conveniente es que podamos hablarlo cuando ya tengamos la versión definitiva en la cual estamos trabajando los técnicos de ADIF para poder llegar a esa conclusión.
Informació, la del llamp, que ens van desmentir aquí al versió RAC1, tant Nicolau Pineda, tècnic de teledetecció del Servei Meteorològic de Catalunya, com Ramon Pascual, cap de grup de predicció i vigilància de l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia.
El dia 1 estan massa lluny, les tempestes van baixar per la zona del Maresme, vull dir que no hi ha llamps a tot el Baix Llobregat.
El que podem confirmar és que el nostre sistema de detectors de llamps no va localitzar cap llamp a tot el Baix Llobregat ni la part sud del Barcelonès. El percentatge de llamps que podrien quedar fora de la detecció seria baixíssim, és molt poc probable.
El govern acusa Madrid de no haver invertit prou i va tornar a reclamar el traspàs de Rodalies. A més, la Generalitat va obrir expedient a Renfe per no haver posat prou autobusos des del primer dia que fossin una alternativa pels viatgers que no podien utilitzar els trens.
Doncs bé, RAC1 ha tingut accés a les conclusions de l'informe d'ADIF sobre aquell incident. Té els detalls Montse Martí, cap d'Economia de RAC1. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han necessitat 4 mesos i mig per finalment confirmar què?
Doncs confirmar això que dèieu, que no va ser un llamp el que ho va provocar tot.
Molt bé.
Bravo.
I també...
Per tant, deixa'm dir-ho així, el número 2 d'infraestructura, Xavier Flores, un trolero, i Alfonso Ruiz, el segon trolero.
Dos.
Clar, perquè ja sabien ells que no era un llamp. Home, perquè ho sabíem nosaltres el mateix dia, el sí. segon dia.
Va ser un tro, es veu, no un llamp.
Aquesta també. Aquesta també. Està fi, aquesta també. Està fi.
Un tro, eh?
Bueno, què diu l'informe?
Sí, doncs el detall d'aquest informe el que diu és que el desperfecte que ho va provocar tot diu exactament que era indetectable i, per tant, que la incidència era inevitable.
Clar.
I entrem al detall. Què va passar? Doncs un dels cables de la catenària, que la catenària són els cables que passen per damunt del tren, que donen electricitat al tren perquè circuli, doncs es va trencar i, amb la mala sort, diu també aquest informe, que va tocar una senyal metàl·lica i això va provocar doncs una sobrecàrrega elèctrica, que és el que va provocar l'incendi al quadre de senyals de l'estació de Gavà i el que va provocar tota la incidència a Rodalies. Per tant, seria una sèrie d'incidències que van acabar provocant aquest incendi al quadre de senyals de Gavà. Però parla d'un desperfecte indetectable i finalment doncs una incidència inevitable.
Un chispasso, allò que tota la vida havíem dit, un chispasso.
És que a més parla de la falta d'una peça.
Sí,
de la catenària.
Això, el que va provocar, diu també l'informe, que caigués un dels fils de la catenària, és que faltava una peça d'uns elements de la catenària, faltava una peça i el fil es va anar carregant i es va anar escapçant, i això podia provocar diverses coses. Una de les coses és el pas dels trens i les vibracions del pas dels trens. També diu problemes meteorològics. Aquí torna a sortir aquesta paraula que podria provocar doncs, que finalment aquell cable s'escapsés, caigués a terra, allò que dèiem, caigués contra la placa metàl·lica.
A més, el que diu és que les preses de terra que haurien evitat doncs aquest incendi les havien robat.
Sí, el que deia és que finalment aquest incendi, el quadre de senyals, no es va poder evitar perquè un dels elements de protecció d'aquest quadre de senyals l'havien vandalitzat dies abans. De fet, diuen que l'última revisió es va fer 4 dies abans i, per tant, es van robar o fer malbé en aquells 4 dies i no es va poder evitar aquest incendi. El que sí que no confirma ADIF és quan van revisar per última vegada la catenària, que és aquesta que s'hauria trencat.
Però ara passa una mica això que deia vostè, que clar, com a culpable el llamp ja ha sortit a tots els titulars.
Exacte.
I aquest ja, saps? Ara que hauria de sortir titular, perquè clar, aquest pobre llamp...
Pobre llamp.
Sí.
No farà res de bo. Aquest llamp no farà res de bo.
En aquell moment, des de DIF, Àngel Contreras va dir això.
La catenària estava en perfecte estat, s'havia revisat.
Llavors, si es va fer la revisió, com és que no es va detectar que faltava aquesta peça de la catenària? És el que diu que dius que és indetectable.
Sí, l'informe diu que era indetectable, que és una peça que està amagada i que no es veu
està
en una revisió.
La catenària, que només són 4 fils, però es veu que estava amagada.
Una altra cosa que ens crida l'atenció és que el llamp es descarta com el causant de la incidència, però no descarta que algun factor atmosfèric se sumés. Que,
un omni?
Com deia potser encertadament el senyor Uigas, va ser el tro? Passa sí, troca.
Factor...
A veure si serà el troc ara, al final.
Aquest factor atmosfèric és el que dèiem, el que podria haver provocat al final que el cable de la catenària, aquest fil de la catenària, s'acabés escapçant, s'acabés trencant, o això, o les vibracions dels trens passant.
O potser la causa que no diran, que és la manca de manteniment, que és un clàssic de Rodalies i d'Adif.
Aquest incident entenem doncs,
també
que queda...
També pot ser un meteorito, sí. Que cauen contínuament.
Sí, mi em va caure un a la xamanyia.
Queda sense responsable i, per tant...
Quan diuen que és inevitable, sí.
Es passa l'informe i ja està.
Sí, l'informe el té la Generalitat, ja.
També les administracions també està ple de pululantes inevitables. Montse Martí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
12 minuts i les 5, l'electricitat i els carburants tornen a impulsar altre cop els preus. A veure si això farà que segueixin pujant els tipus d'interès.
Avui s'ha confirmat que al setembre la inflació ha pujat al 3,5%, és el nivell més alt des de l'abril i ja són 3 mesos seguits amb l'IPC a l'alça. Justament avui l'Organització de Consumidors, l'OCUA, ha confirmat en el seu últim estudi l'encariment històric del cistell d'anar a comprar. Diu que s'ha encarit més d'un 30% en 2 anys, i tant que hem notat a les nostres butxaques. De fet, diu que de mitjana cada família es gasta 6.000 euros l'any en alimentació i drogueria.
Home, va!
I diu que això és un 14% més que fa un any.
Mira, veus?
No
tot va tan malament. Hi ha coses que estem a tope.
I tant.
A més, han analitzat 236 productes i diu que 9 de cada 10 s'han encarit. El portaveu de l'OCU, Enrique García, assegura que hi ha aliments que s'han apujat, atenció, més d'un 60%.
El año pasado ya se dio un fenómeno y es que, de nuevo, todo sube. Los que más suben con subida que no podemos calificar de otra manera que espectaculares. El azúcar, un 65,7%. La leche condensada, un 61,4%. Las zanahorias, un 56,1%.
Si fos un conill.
Però també hi ha productes que han baixat, atenció, pocs, però alguns. Mira, l'oli de girassol ha baixat prop d'un 40%.
Home, tal com està l'oli d'oliva...
Ara
anirem tots a l'oli de girassol.
Ara s'hauria de dir oli de baixa sol. Baixa tot sol. Ja ha baixat tot sol. Aquest, no està tan bé, aquest.
No, però...
No està tan bé. No està tan bé.
Mira, també els plàtans de Canàries s'han abaratit un 34%. I el formatge fresc...
Es fan més ràpidament. Es maduren molt més ràpid. No sé si ho heu detectat vosaltres. El plàtan de Canàries, que no la banana.
Sí,
en el cas hem fet comprovacions i...
Ja feu comprovacions.
Sí, hem comprat de cada, dels dos tipus de cada, i sempre hem detectat que el plàtano de Canàries
s'ennegreix
i s'accelera més que la banana.
Potser és que els agafen més al punt de maduració i les altres més
grans. La banana dura més. Ara la banana és més grossa.
Insípida.
I té un altre gust. Sí, no és el mateix gust.
I és més gustós el plàtano de Canàries.
La banana és més gran.
Jo prefiero el plàtano de Canàries. És més gustós.
A mi també m'agrada més el plàtano.
I atenció, perquè la tria del supermercat és una cosa que hem de fer importants, perquè segons l'OCU es pot estalviar de mitjana uns 1.000 euros l'any si tries el supermercat més barat de la teva zona. Entre les cadenes de supermercats on s'ha encarit més el cistell d'anar a comprar hi ha Leclerc, que no l'he conegut mai.
Hi ha un equip de ciclisme que s'anuncia.
Leclerc.
I un corredor, un pilot de Fórmula 1 que es diu Leclerc, supermercat no.
El Serra m'ha dit que a Andorra n'hi ha bastants.
Andorra, sí.
El Serra, ell, sempre, el que no sap s'ho inventa.
Sí. No, i a França també, però aquí no.
Supeco i Carrefour. Aquests són els que s'han encarit més. I on menys, Eroski. L'organització diu que més que els supermercats que en general concentren els preus més barats són El Campo i Mercadona. I no diríeu mai a quina comunitat hi ha les ciutats més cares on omplir el sistema.
Home, segur que Catalunya està en el top.
Pues efectivament, Catalunya, amb les ciutats Badalona, Santa Coloma i Tarragona, Hospitalet, Lleida i Barcelona. A més, segons l'associació, a les ciutats catalanes i a les Canàries és on hi ha el peix més car.
Bueno, perdoneu un segon. Sí. Jo no sé de quines pujades parleu, perquè jo personalment...
De tot, senyor Marcelí, de tot.
No, jo no he notat res.
Perdoni?
A veure... Jo,
com és possible? No. Vostè què va comprar?
Jo no.
El pa?
No, la meva senyora.
No ha notat un augment del pa?
El pa, però... Últimament, tampoc. No gaire. Perquè
però tampoc en compres.
No, sí. Jo no, perquè només vaig al Mundo Deportivo, és el mateix preu. Però, clar, a veure, també, jo et diré una cosa. Jo li dono a la meva senyora, que és la que va comprar, 20 euros.
Per dormir? Però és que amb 20 euros no es compra res, avui en dia. No compres res amb 20 euros.
Noto que la nevera està una mica més buida.
Home, no m'estranyo. És un garrepa.
És una mica més buida.
És que és un garrepa, vostè.
Jo, per mi, que aquests euros, la meva senyora se'ls gasta.
El bingo, el bingo.
El bingo.
I que ja la vaig veure entrar,
la vas veure entrar, el bingo. O bingo, aquelles màquines de les escures de les butxaques, que es curen butxaques.
Escolti.
O amb els dams lemons.
Què?
Ara li he agafat una falera. Pels dams lemons...
Cervesa amb llimona.
Diu que és com una llimonada, però una mica més alegre. Mm. Ella em diu això, és una llimonada més...
Bueno, no, si de tant en tant li fa gràcia...
Ja va començar amb el bitterhass. Va començar que, escolta, se'ls bevia com si fos aigua, però ja se'n posava dos, eh? Dos amb un got sol, dos, no un. Després va venir el vermut i seguir-re.
El vermut castiga, eh? Només amb un o dos vermuts no t'aixeques, eh? El vermut té mala... Té mal gir.
L'aigua del Carme.
El Carme, això és un natural de cada dia. Però comencem el blanc i després el negre. I diré més. Després va venir els culets de fundador. Hi ha un culet...
Fundador? A casa té fundador?
Tinc fundador
encara. Això és petroli. Si això serveix per netejar el motor del cotxe, el fundador.
I ara,
ho donava, entre Wings i fundador no hi ha diferència. No saps ben bé què és què.
Jo em pregunto què vindrà ara, perquè ara després dels dams lemons...
Amb el que m'acaba de dir...
Ara vindrà el Chartresberg. Ara, també et dic una cosa. A mi em van dir un dia, la teva dona, que no tingui una mica d'alcoholisme. Me van dir,
La vaig veure sortint de la drogeria.
Això no és alcoholisme. No digueu coses que no són, perquè els periodistes...
Vostè el que ha d'estar al cas que no...
O que no es passi l'Alegrent.
O l'ampolla de Salfumant, que aleshores sí que no ho explicarà. Bé, anem a Lleida perquè ha arrencat la Fira de Sant Miquel amb els ulls posats en la sequera.
Sí, en 300 expositors d'arreu del món, una cinquantena d'activitats paral·leles, i tot i que el sector agrari no està vivint el millor moment a causa d'aquesta falta d'aigua, els expositors esperen poder acabar l'any, ni que sigui amb bones perspectives. En parla Gerard Gómez, de Tracto Minguel.
I bueno, la previsió, dintre d'un un any dolent, doncs, intentem que el final d'any, a veure si pot ser una miqueta més bo, però les previsions, tal com està l'assumpte, no se sap.
En aquest primer dia de fira, Unió de Pagesos ha demanat mesures i accions immediates per garantir la continuïtat de les explotacions catalanes. Diu que és urgent, després de les pèrdues històriques de la collita d'aquest any, i també seguir lluitant, demanen contra els danys de la fauna al camp, recordem la plaga de conills, els costos de producció i l'excessiva burocràcia.
Per què existeix la fruita seca?
Com?
Planta fruita seca, les ametlles neixen seques, no tenen ni una gota d'aigua. No plantis préssecs o melons que estan plens d'aigua. A més a més, és que no alimenta, perquè tot és aigua.
Aguacates.
Ja, apartat,
ara tothom menja aguacates. Ja ho diu el nom,
agua. Sí. O si no, en comptes de raïm, doncs panses.
Tant.
Planta arbres de panses i no de raïm.
No, és que...
Sí. I en comptes de figues, disculpi, figues seques, aquestes seques...
És que
aviam, pensem una miqueta...
No, pensem... Ara, això has dit. Pensem una miqueta. El que no pot ser és que els pagesos no tinguin aigua per regar i després vinguin aquí els turistes a mojar-se la barriga en la piscina.
Exactament.
Perdona, l'aigua ha de ser pels pagesos, que ja ho va explicar el Paco, aquell pagès que va sortir l'altre dia al foraster, certa? Que ho va explicar el que està passant.
Ja saps el que és el món de la pagesia, Quim?
Què és el món de la pagesia?
Pues bueno, jo trobo que avui hauríem...
És bonic, però es patís molt.
Se patís molt. Preus, lo temps, i el que no trobo bé, en tots els respectes, és que los italiguen l'aigua, i el que és el turisme, que tinguin l'aigua que vulguen per a dutxar-se i tot.
Ara.
Així que, el turisme...
Sí, aquí veig moment reivindicació, Paco.
Clar, les coses m'has fer res en educació i pel seu nom. Mos haurien de tindre així, mos haurien de portar.
Ara.
I mos tiren abandonats.
Molt bé.
No fa que no mos plou. Nosaltres demanem, ni que sigui un dia, però aigua ben caiguda. Home. Un dia.
Heu arribat a resar perquè plogués?
Jo moltes vegades.
Sí? Home. A veure, demana-li. Mira, hi ha núvols.
Déu meu, tan poquet que et costaria.
I perdona, i no plou, eh? I els pagesos passen molt malament, i tots són mal de caps, i menys mal que tenen el paracetamol, ja ho va dir el Paco.
Per les tardes, clar, com matinem, fem una mica de... Nosaltres aquí diem, més diada. Carregues piles, carregues piles, descanses, prenc un paracetamol i a rolar per la tarda.
El secret per tirar les tardes pencant a la pagesia és mig diada...
I paracetamol.
I si la pluja no sap ploure, mig diada i paracetamol. I si la cosa es posa més malament... Pues mira, si està i fentanilo.
A veure, prenguin nota. perquè hi ha un espectacle que potser a vostès els podria convèncer per anar a passar una estona de desconnexió.
Aquesta obra és The Producers, la comèdia musical de la temporada que ja ha arribat al Teatre Tívoli de Barcelona. Aquest setembre, més de 30 artistes en escena, senyor Requesens.
En anglès?
No, home, no, en anglès no.
Imagina'm en anglès.
El títol és en anglès, però la fan en castellà. Més de 30 artistes en escena, una orquestra en directe, grans coreografies i una escenografia impactant. De la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix, amb la diversió de la Jaula de les Loques i amb el glamour de Cantando bajo la lluvia. The Producers. Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com.
Una mica de teatre els hi convé, perquè estan aquí, els tres, estan aquí encarxofats, que no es moven en tota la tarda.
Sí, què hem de fer?
Aquí hi ha aire condicionat, aigua gratis.
Hem d'anar allà?
No, no, no és obligatori, és voluntari. Poden anar si volen i poden anar. Bé, fem una pausa i d'aquí 3 minuts més que ens posi al dia el Joan Torres del que està passant aquesta tarda, parlarem del documental de Terenci Moix que no us deixarà indiferent.
Que tira gall.
RAC 1.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or...